Ràdio Vilafranca.
Cada dia reservem un momentet a aprendre coses sobre història. Anava a dir coses noves, però segurament algú sabrà, sóc jo la que no ho sé. I això ho fem de la mà del Miquel Cuenca. Bon dia, Miquel, com estàs?
Bon dia, doncs molt bé i preparat per aquesta secció d'història que cada cop m'està agradant més. Sí, m'estic lliberant més aquí a la ràdio amb tu. M'agrada que em preguntin, perquè he estat en monòton una vegada fent els informatius, no mola tant.
Ja, no, és que és un altre rotllo molt diferent. Sí. Aviam si et fitxarem pel cap de setmana, eh?
Bueno, primer vale. La secció.
Sí, no, estem encara a l'Equador.
Bueno, avui et porto un regal de Nadal que li vam fer a molta gent a un país en concret, que és Rússia, i de manera literal, perquè parlarem de la dissolució de la Unió Soviètica i el que va comportar aquesta dissolució i aquesta transició al capitalisme a Rússia que va ser durant els anys 90. I la dissolució de la Unió Soviètica va ser la definitiva, quan Gorbachev, que era el secretari general del Partit Comunista i màxim dirigent de la que perquè era la segona potència mundial en aquella època, va ser el 25 de desembre.
En sèrio?
Sí, va ser
a Nadal. Ai, que maco. Però allà fan Nadal?
Sí, fan Nadal perquè són cristians. Val. Ortodoxos, no ho fan de la manera catòlica. Ells, per exemple, ells no tenen el Santa Claus que podria ser a Espanya o els Reis aquí a Catalunya, sinó que ells tenen l'home de les neus. Santa Claus a Russo.
Els ortodoxos no fan celebració.
Sí,
oi?
Sí que fan. Sí? Fan també l'Epifania, que és el del naixement de Crist, crec. És que això ho vaig tocar a la universitat, perquè a mi el tema de Rússia i el que està relacionat amb el món rus m'agrada molt, però no et sabria dir. L'Epifania és que tu estàs despullat o amb banyador, et submergeixes a un llac de gel, perquè fan com un passadís, tallen el gel, i llavors et santifiques i llavors t'has de col·locar tot el cos sota l'aigua, això a temperatura sota zero.
Bueno, això ara està molt de moda, això dels banys de gel.
Pues els russos són, diguéssim, els pioners en aquests banys de gel dels deportistes d'elit, sí, podríem dir-ho. Per això estan tan bojos per fer aquestes coses, com per exemple que el dia de Nadal desapareixi la segona superpotència mundial.
La desaparició és la caiguda del mur de Berlín?
No, el mur de Berlín és el 89, que el mur de Berlín és d'Alemanya i és, diguéssim, ja una de les estocades de la desaparició, almenys del bloc socialista com a tal. La Unió Soviètica desapareix de forma oficial el 25 de desembre del 1991.
Vale.
O sigui, els reis allà a Rússia no porten carbó, porten destruccions d'estats. I crisis econòmiques, que és el que va succeir. Gorbachev, quan renuncia del càrrec, és que és molt surrealista, perquè en mitja hora, tu pensa, Gorbachev, que és el màxim dirigent, dimiteix.
Això ho van fer al matí?
No, per la nit.
A la nit, a més, eh?
O sigui, els hi va donar temps a fer el dinar de Nadal i després, a l'hora d'obrir els regals, es van trobar la desaparició del seu país. Renuncia al càrrec. I mitja hora després, ja la imatge aquesta icònica de la bandera de la Unió Soviètica baixant de la punta d'una de les torres del Kremlin i canviant-se per l'actual bandera de Rússia. I aquí és quan comença ja el camí de l'actual Federació Russa amb Boris Yeltsin com a president. Durant aquesta transició al capitalisme, perquè Boris Yeltsin, diguéssim que ell també era membre del Partit Comunista, però ell forma part també d'unes protestes en contra de la burocràcia també del règim soviètic, del qual també formava part, molt graciós tot plegat, diguéssim que fan la transició al capitalisme. Com la fan? Doncs amb els Estats Units. Amb els amics dels Estats Units, que per res els interessava destruir Rússia per tal d'equiparar tot el poder mundial, que és el que tenen actualment. Com va ser aquesta transició al capitalisme? Doncs amb una teràpia d'això que s'està parlant molt també ara a Argentina amb Milei. en polítiques neoliberals, com pot ser la liberalització sobtada dels preus i el control de divises, l'apertura comercial i la privatització d'actius públics i estatals del país, amb l'objectiu d'assolir la lliure competència dels mercats, la llibertat d'expressió i també l'apertura a l'exterior que no havia tingut, entre cometes, la Unió Soviètica en els darrers anys.
Tot això va passar a Rússia i està passant a l'Argentina.
És el que està mig passant, perquè l'Argentina cal entendre que no és la Unió Soviètica. És un país que, diguéssim, que sí que té un aparell públic i estatal molt gran, una burocràcia molt gran, però sí que les mesures que està prenent Javier Milei són molt similars a la que es van prendre a Rússia, amb un context econòmic i social molt diferent, però diguéssim que les mesures són les mateixes. Liberalització, apertura comercial i privatització de l'aparell públic de l'estat argentí, doncs és el que va succeir a la Federació Russa. Quins van ser els grans resultats d'aquesta transició al capitalisme? Doncs mira, te'ls comento. Primer de tot, i aquest és el primer regal de tot, és que Rússia va perdre el 30% del seu territori. Ja de primeres. També van perdre una nacionalitat que havien tingut sempre, perquè aquesta gent sempre ha sigut soviètica. Si no portes més de 70 anys vivint, perquè en aquells, si tinguessis més de 70 anys, hauries viscut els últims anys de l'imperi rus, però aquesta gent era soviètica i es troba d'un moment per un altre que no és ni soviètica.
Ja no soc soviètica.
Però tampoc són russos. Són russos, però diguessin que ells sempre han viscut a un altre país i ara s'han d'adaptar a un altre país. I això també conforma part del nacionalisme rus actual, que potser també parlem més endavant, que és bastant surrealista, la veritat. Per exemple, tu neixes la Unió Soviètica, el martell i també la falç, i també la creu ortodoxa, potser et surt el nacionalisme rus amb això. Bastant caòtic. Bueno, els resultats són, primer de tot, el producte interior brut de Rússia el 1996, després de 5 anys de transició, suposava la meitat del de 1990. Aquest el primer. El deute exterior l'any 2000 era de 150 milions de dòlars. El dèficit pressupostari va estar present a tots els pressupostos de l'Estat. Ningú, diguéssim que tenia superàvit, o almenys es quadraven els comptes, fins a l'any 1999, després de 8 anys, amb dèficit pressupostari. I ara aquí ve lo greu i lo surrealista d'un país que havia tingut una educació envejable, segons també les Nacions Unides, hi ha documents que ho corroboren, un sistema públic i sanitari també molt positiu, tot i els errors que hagi tingut la Unió Soviètica a nivell educatiu, social i tot el que tingui en la liberalització de l'home, de construir un home per l'Estat, al cap i a la fi també, tot això la Unió Soviètica ho garantitzava. Què passa? Que amb l'arribada del capitalisme, molts d'aquests buròcrates que t'he comentat abans que formaven part del Partit Comunista, el que van fer és que amb la privatització d'aquestes empreses a preus ínfims, a preus, per exemple, podia valdre un ruble, que no sé, és la moneda de Rússia, en castellà rublo, en català no m'he posat a mirar la traducció, podia costar un ruble.
Un ruble.
Una empresa. Per tant, aquests buròcrates el que feien era comprar aquestes empreses que estaven a uns preus molt reduïts, i el que feien era tornar a crear monopolis privats. Abans hi havia el monopoli públic, però estava controlat per l'Estat, i aquests diners estaven destinats, o suposadament destinats al poble, i ara els diners estaven destinats, o estaven repartits entre quatre persones, que diguessin que aquests diners se'ls quedaven tots ells, i una ínfima part arribaven als treballadors, que això és l'anomenada plusvalia també que diu Karl Marx en el Manifest Comunista. Per tant, continuant amb els grans triomfs de la Rússia capitalista, la pobresa l'any 1988, encara amb la Unió Soviètica, era del 10%. El 1993, entre 1993 i 1995, era del 40%. 4 milions de morts prematures van haver durant la dècada dels 90. Degut també als serveis sanitaris sense qualitat i ínfims degut a la privatització d'aquests béns i serveis. Un trauma col·lectiu brutal que t'he comentat dins de la població russa que de cop i volta es troba. Que, és que em fa molta gràcia que sigui el dia de Nadal. És la data adequada per destruir la segona superpotència que ha vist mai el planeta Terra. Un trauma col·lectiu, perds el teu país, perds la teva feina, ets pobre perquè ets pobre, però ara ets pobre en un món lliure. Bastant curiós. Jo, pel treball de fi de grau, vaig fer vaig tocar a Rússia, el nacionalisme rus, i tractava els anys 90, i vaig estar parlant amb diversos periodistes que havien estat a Rússia, i un d'ells és l'Àlex Bustos, que treballa al diari El Periódico i està de corresponsal a Rússia. I ella em va comentar que molts amics seus que havien viscut aquesta dècada la definien com la Rússia com, com el Far West, com l'antic oest americà. Allà et podien matar per robar unes sabates.
Mare meva.
Per robar unes sabates et podien matar al carrer. O sigui, la violència també va augmentar considerablement. Van sorgir l'economia submergida i van sorgir les màfies, o la proliferació de màfies. La màfia també hi era present a la Unió Soviètica, però no amb un creixement o un increment tan gran com a la dècada dels 90. Nens drogant-se als carrers, bevent, hi ha fotos que corroboren això, i també una marginalitat increïble als carrers de Rússia que mai s'havia vist. O sigui, gent gran que tenia una pensió durant la Unió Soviètica, aquella pensió li va desaparèixer en arribar al capitalisme a Rússia, i es van veure obligats a viure al carrer marginats.
Mare meva.
Sí, una monstruositat. Però és el que dic, o sigui, en 10 anys, una persona que tenia garantitzada una vida mínimament digna dins de l'estatus de la Unió Soviètica i el que et podia donar a l'estat soviètic, va passar a no tenir res. A viure en la marginalitat, a caure en les drogues, perquè també la marginalitat i també la pèrdua de treball o altres factors en la vida humana van fer que l'alcoholisme augmentés, que també augmentessin malalties com el SIDA o malalties cròniques que al final s'han traduït en el que és l'home rus ara. I una entrada que et vull dir és, per exemple, l'altura. L'altura de les persones, sobretot, també es defineix per la quantitat d'ingestes calòriques que tens.
Ah, vale.
Si tu no menges molt o mors de gana, no serà el mateix que una persona que pot tenir una ingesta calòrica positiva. L'altura és diferent. Hi ha una gràfica que, per exemple, l'imperi rus, l'home de l'imperi rus i el de la Unió Soviètica, el de la Unió Soviètica és molt més alt, perquè té una ingesta calòrica molt més alta i té una nutrició més adequada. Què passa? Que aquesta altura va tornar a reduir-se a la dècada dels 90, i l'home rus actual, que és el que ha patit les conseqüències dels anys 90 perquè eren nens petits, amb una malnutrició, doncs diguéssim que és inferior als de la Unió Soviètica.
Que fort!
I això també és una forma també de definir gràficament i visualment el que van suposar els anys 90 a la Federació Russa.
Déu-n'hi-do. Tema lleuger, avui.
Sí, però bueno, cal entendre-ho, perquè d'Argentina es parlen moltes coses i s'ha de tenir context. S'ha d'entendre que Javier Milei ha entrat al govern perquè el poble ho ha decidit. Al final, el poble està cansat d'un anterior govern, el qual ha fet que la inflació pugi a nivells exacerbats, que la pobresa hagi augmentat considerablement, sobretot la pobresa extrema, perquè una cosa és parlar de pobresa i l'altra de pobresa extrema. Uh-huh. No és el mateix tenir un 40% de pobresa, tenir un 40% de pobresa extrema, uh-huh, perquè després del 40% ve la pobresa. Què passa? Que Javier Milei arriba amb un discurs que a molta gent li sembla revolucionari, però no ho és. Ja ha succeït a altres països, això. Aquest discurs del neoliberalisme, sobretot de teràpia de xoc. Quan tu parles de teràpia de xoc, has d'entendre que és un canvi radical en les estructures d'un estat. I aquest canvi, si és en el model neoliberal, es fa amb la privatització, amb l'apertura al comerç, amb l'arribada de noves empreses, però també amb la creació de monopolis privats, que són els que, al cap i a la fi, es faran amb el control de tot. Perquè, al final, els diners són codícia, i tot es mou pels diners, i al final tothom vol equiparar tots els diners. I aquest és un exemple, potser, de lo que pot arribar a passar a Argentina, que potser no. Però diguéssim que aquí està l'exemple de la Rússia dels anys 90.
No gaire bo, aquest exemple.
No és gaire bo.
I des del canvi aquest, amb totes les dades que has dit, que es van allargant els anys fins avui, com s'ha reajustat una mica? Perquè entenc que tampoc està solucionada del tot la situació.
Home, ha millorat. I diguéssim que la solució ha sigut, i té nom i cognom, que és Vladimir Putin. Uh-huh. Amb l'arribada de Vladimir Putin, el que sí que aconsegueix fer el mandatari és, sobretot, fer que els russos estiguin orgullosos del seu país, perquè si tu et mors de gana però tampoc tens patriotisme, que al final sona una mica absurd, però és que al final també la gent, si no creu en algú, uh-huh, és bastant absurd parlar-ho, però bueno, ell al final ho va fer així i ha aconseguit, diguéssim, millorar la situació. Ell el que va fer és que la gent es sentís orgullós de ser rus, que no soviètic. I això vol dir recuperar velles victòries o vells records de quan Rússia era gran. Un d'ells és el nacionalista, que és l'imperi rus. Rússia encara és un imperi. Rússia encara és el país més gran del món, però perquè encara conserva totes les fronteres o la gran majoria de fronteres que tenia del seu antic imperi. ell no ha tingut un procés de descolonització com a tal. Ha tingut un desmantelament de l'Estat de manera política, que és el de la Unió Soviètica, però moltes fronteres encara es conserven de l'antic imperi, sobretot a la Sibèria, cap a Àsia, també en frontera amb Àsia Central i també a l'Europa de l'Est. Llavors, el que també va fer Putin va ser una reestructuració econòmica de l'Estat, nacionalitzant certs sectors estratègics. Al final, del que està vivint Rússia, del que ha viscut anteriorment, ha sigut de l'exportació, sobretot també de petroli, gas i matèries primes, que Rússia té moltes, i diguéssim que si tots aquests diners passen a l'Estat, de manera corrupta també tot s'ha de dir, al final tens més diners. I també va posar bastant mà de ferro als oligarques, tot i que continuen havent oligarques a favor de Putin. Però diguéssim que d'una manera altra Putin el que ha fet és que a part d'un creixement econòmic, a partir d'aquesta economia entre estatal però també privada, també d'iniciativa privada, juntament amb el retorn del nacionalisme rus, que és un nou nacionalisme, no és ni un nacionalisme ortodox rus ni tampoc un nacionalisme soviètic, sinó que és un nou nacionalisme rus sorgit del trauma dels anys 90, del passat gloriós de la Unió Soviètica i del passat gloriós de l'imperi rus ortodox, diguéssim que ha pogut crear una nova esperança pel poble rus i que es senti orgullós d'aquest país. Per això la gent, lluny de si són o no verídiques les eleccions, la gent continua defensant a Putin. I això m'ho han dit periodistes a mi que jo he estat entrevistant pels meus treballs de la universitat i són gent que ha estat trepitjant Rússia. Lluny de lo que significa, per lo que es deu a Occident. Occident té una mirada diferent, que també condiciona de vegades pels mitjans de comunicació, tot i que hi ha més llibertat, òbviament, que els mitjans de Rússia, tot s'ha de dir. La figura de Putin per russos és molt important, perquè sense la figura de Putin, ells l'únic que recorden són els anys 90 i no volen tornar als anys 90 per res del món. Què passa? Que Putin és l'únic que han vist després, és el mal menor. No veuen un altre camí que no sigui el de Putin. I això també ho ha aconseguit Putin, que sense mi tornarem als anys 90. I, per tant, molta gent vota Putin a les eleccions, que són fraudulentes. Són fraudulentes no tant en la comptabilització de vots, però sí en pressionar els grups polítics com el Partit Comunista de la Federació Russa, que, òbviament, està cohibit per Putin, sobretot per amenaça i també per la pressió política que exerceix l'Estat rus sobre tots aquests partits i el poder que aglutina Putin. Putin es considera un tsar. Ell es diu que és el Pere el Gran, va ser un emperador de l'imperi rus, però és que per ell el dia més important de Rússia no és el dia de Rússia, és el dia de la victòria, que és el dia de la victòria de la Unió Soviètica contra l'Alemanya nazi. O sigui, són, diguéssim, aspectes contradictoris, que és la fe ortodoxa, però també el passat gloriós de la Unió Soviètica, que teòricament és un país ateu en ser comunista, tot això ho uneix per tal de tornar a crear un nacionalisme perquè la gent estigui orgullosa de les coses bones del seu país i oblidar aquests anys 90.
Tinc una teoria, Miquel, que crec que ets la persona indicada i el tema indicat avui per preguntar-te.
Vinga.
Jo tinc la teoria de que hi ha països que per situació, context, com ara has dit tu, doncs a Rússia tots els canvis que hi va haver era un bon moment potser perquè entrés Putin, crec que hi ha països on la situació fa que s'hagi necessitat un dictador o un comunisme o un capitalisme.
Sí, s'han necessitat. El que passa és que tot això s'ha fet per interessos, sobretot també. Per exemple, a molts països de l'Àfrica, on han entrat dictadors socialistes o comunistes, s'ha fet perquè la Unió Soviètica li ha interessat per negocis tenir-ho allà. Què passa? Que un exemple que m'has comentat tu és Rússia. Rússia sí. A Rússia calia una figura com aquesta per sortir de la crisi. Ara, el que provoca això, i és el que t'he comentat també, és que la gent ho vegi com el mal menor i que no hagi vist res més que això. O sigui, és el pitjor que són els anys 90 i després ja Putin, però que ja després no ho puc veure, perquè a mi m'estan dient que sense aquesta figura, en aquest cas de Vladimir Putin, tornaré a la cosa pitjor, als anys 90, llavors no puc avançar. I sobre el que m'has comentat d'altres països, tu tens algun exemple per comentar?
Amèrica Llatina crec que funcionen molt bé els feixismes.
Pues, jo et diria que no, perquè al final, quan s'ha viscut pitjor Amèrica Llatina, ha sigut, diguéssim, sobretot a Xile, en Pinochet, que és l'exemple més clar. Pinochet, lluny de la política econòmica del feixisme, que aboga per també una política estatal, ell el que va fer va ser agafar les tesis del neoliberalisme també i va crear una espècie de Rússia, ara que em poses l'exemple.
Vale.
Ells van fer exactament el mateix, van portar a Xile també en una situació de crisi econòmica brutal. És veritat que a part de la repressió de Pinochet i també a certs col·laboradors seus o de la forma de pensar com també va passar la dictadura argentina, eren propensos a pensar amb la ideologia del nacionalsocialisme que no feixisme.
Vale. Que no dic que estigui d'acord, simplement no, que crec que...
Si dona temps, un exemple molt clar en l'àmbit del socialisme és Venezuela. Venezuela venia en una situació, als anys 90 també, molt dolenta, i va arribar Chávez. Chávez, jo, per exemple, i pot sonar polèmic, jo no el considero un dictador. És una persona que diguéssim, que ha anat guanyant les eleccions cada any. I més et diré, en Maduro, que és una persona per mi un inepte polític, no ha agafat per res el llegat de Hugo Chávez, que sí que va millorar considerablement la vida dels veneçolans, i t'ho diran, si van allà, menys els de classe mitjana alta, que tenien algun negoci, i això sí que són coses dolentes del socialisme, criminalitzar gent amb negocis que potser són petits aquí a Espanya perquè hi ha Catalunya, perquè no tenim un nivell de vida molt diferent a Llatinoamèrica, però per allà són negocis d'alto standing. I molts han hagut d'emigrar per això. Què passa? Que aquí ara estem parlant de les eleccions de Venezuela. A la gent que et digui que les eleccions de Venezuela són un frau, primer de tot t'està mentint. Les eleccions de Venezuela són de les més transparents del món i està verificat per diverses entitats i associacions i també suprestats com la Unió Europea, que envia cada any electoral a Venezuela un contingent d'observadors. I això està verificat, i això es pot buscar a internet, i es pot buscar també a la pàgina web de la Unió Europea, i t'ho pot dir també a Zapatero. Que va també a les anteriors eleccions de Venezuela, no per la presidència, però sí a nivell de l'Estat, va anar-hi i va anar un contingent de la Unió Europea d'observadors i no van detectar cap frau electoral. El que passa és que la gent és com el peronisme argentina, que ja és una condició social de la gent, és diguéssim, la revolució bolivariana. Mm-hmm. Per això la gran majoria de veneçolans són pobres, i sempre ho han sigut. Què passa? Que no han viscut millor que l'etapa de Maduro. És veritat que amb una política econòmica que al final el que et fa és posar bonus socials, subvencions, que al final no et solucionen les coses, és com un esparadrap. Al final no és un canvi radical, però sí ha anat a positiu per millorar moltes vides venezolanes i per això segueixen recolzant la revolució bolivariana.
I torna a ser el mal menor.
I encara et diré, a les anteriors eleccions venezolanes l'oposició va entrar. O sigui, hi ha presència de l'oposició i la gent la vota. Que em diguis Corea del Nord, t'ho puc acceptar, òbviament, Corea del Nord, però Venezuela, que a tu no t'agradi una certa ideologia, cas que aquí també ens podríem posar a mirar... Rússia
és
un país capitalista, no és un país comunista, i el govern tampoc és, diguéssim, emana de les urnes, precisament.
Doncs, Miquel, hem d'anar acabant. Un tema molt interessant i que seguiríem parlant avui. M'ha agradat molt. Tornes l'any que ve.
Sí, en veritat, sí.
Últim programa de l'any.
S'havia de fer la broma. Sabia.
Sabia,
sí. No, sí, que s'havia de fer. Sí, perquè dilluns és 1 de gener.
Sí.
Bueno, doncs ens veiem l'any que ve.
Apa, doncs, gràcies, Miquel, i fins la propera.
Vinga, adéu.
Adéu.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia. Quan passa un minut de 11:15, fem un nou repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Cineclub Vilafranca celebra els seus 55 anys d'història amb diversos actes. A principis del 2024 es presentarà un llibre commemoratiu amb 55 textos escrits per persones vinculades a l'entitat i cinèfils i espectadors habituals. El 28 d'octubre de 1968, Cineclub Vilafranca va començar la seva trajectòria amb la projecció de Sazy dans le métro, de Louis Malle, un film que dona nom a una de les dues sales que gestiona l'entitat. El cinema d'autor és el principal pal de paller de Cineclub Vilafranca, que s'ha mantingut fins a dia d'avui. Amb 55 anys de vida, el Cineclub commemora el seu aniversari amb una programació especial al llarg del 2023 i el 2024. La celebració va engegar al novembre amb la projecció de L'Exorcista per homenatjar aquest film clàssic de terror, primer a ser nominat a l'Òscar a la millor pel·lícula, que celebrava aquest 2023 el seu 50è aniversari. Alhora, era també un homenatge al seu director, William Friedkin, que va morir aquest passat estiu. El projecte Penedès Rainbow del Consell Comarcal de l'Alt Penedès fomenta la inclusió LGTBIQ+ a les empreses. Sota l'objectiu de donar suport a la integració del col·lectiu LGTBIQ+ en l'àmbit laboral, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha tirat endavant una guia, així com càpsules informatives per a les empreses. Tot per donar suport al col·lectiu i a les empreses perquè es posin al dia amb aquesta guia per saber com elaborar un pla d'igualtat i un pla d'igualtat específic que facilitarà a les empreses la comprensió de la nova llei 4/2023 de 28 de febrer per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones del col·lectiu LGTBIQ+. Un gran nombre de famílies assisteixen a l'espai Insòmnia, on els somnis són tangibles. Dimecres a la tarda, el guardià dels somnis obria les portes d'Insòmnia a la seva casa en un acte amb una gran expectació de famílies. Vinculat a l'espai Arcàdia, més enllà de la fàbrica de joguines, Insòmnia és un indret surrealista on els somnis són tangibles, un local on els visitants entren per descobrir els secrets d'un univers on tot és possible i res és definitiu. Insòmnia estarà obert fins al divendres 5 de gener. Aquell dia els personatges d'Arcàdia i el Gemínit visitaran l'espai per iniciar una rua pels carrers de la vila i donar la benvinguda a Ses Majestats, als Reis d'Orient. I el patge Raimon continua amb la recollida de cartes pels Reis als barris vilafranquins. El patge porta des del dia de Sant Esteve recollint les cartes dels nens i nenes de Vilafranca. Ja ha passat pels barris del Molí d'en Rovira, el Poblenou i les Clotes i visitarà en les properes hores i els propers dies l'Espirall, el Centre Sant Julià, la Barceloneta Sant Magí i la Girada. Hi ha molts nens i nenes que ja han lliurat les seves cartes al patge. El patge, per exemple, va visitar dimecres a la tarda l'Associació de Veïns del Poble Nou. Allà el president de l'entitat, Josep Maria Tovella, explicava que estaven molt contents de rebre aquesta visita tan especial i que la rebuda per part de les famílies havia estat molt positiva.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Troba tot el que necessites per aquest Nadal a les agrobotigues de Covides, vins i caves del Penedès, com els premiats Duc de Foix o els Terra Terrae Ecològics. I productes de proximitat i quilòmetre zero per gaudir a la taula aquestes festes. Vine a les agrobotigues de Covides a Vilafranca o Sant Sadurní o fes la teva comanda online o per WhatsApp. Aquest Nadal brinda amb Duc de Foix i Terra Terrae de Covides. Som cooperativa, som Covides, vinyes i cellers. Més informació a covides.com.
els diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Coneix el nostre nou magatzem Obramat situat al costat del Parc Comercial Vilanova. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència ràpida i fàcil. On compren els professionals. Obramat.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre. Els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí.
Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amics per sempre, means...
Amics per sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Aquest divendres, a part de l'esperadíssim estrena de Berlín, el Jaume Miquel ens portarà més recomanacions i pel·lícules per veure aquest cap de setmana o quan tingui el temps. Bon dia, Jaume, com estàs?
Hola, bon dia.
Què tal això de Berlín? Nerviós?
Bé, nerviós. Encara no l'he vist, No m'ha donat temps.
Ja, és que et faig llevar d'hora.
Ja, una miqueta.
Què ens portes avui?
Avui vinc a parlar de sagues.
Vale.
Les sagues més llargues de la història del cinema i de la televisió.
Sagues llargues, eh?
Sagues llargues,
sí. És a dir, no entrarà Crepúsculo i aquestes coses.
Bueno, podem parlar, si vols.
Vale, doncs, quina?
A veure, la saga crec que més llarga, amb 25 pel·lícules, és James Bond.
25 pel·lícules?
Perquè hi ha hagut com 4 o 5 James Bond.
Vale?
O sigui, anar passant com de protagonista en protagonista, i ara crec que ja ha sigut l'última d'aquest últim James Bond, i ara estem buscant el nou James Bond. Són pel·lícules d'acció, però molta acció, rotllo... Però molta acció.
Molta acció.
Molta acció, sí. També hi ha romanticisme i tot això, i molts dolents. I la veritat és que són bastant similars l'unes a les altres, perquè al final és com més o menys la mateixa trama, però diferent canviada, amb diferents característiques. Però, bueno, està molt bé, i per distreure't un rato està guai. Ara l'última crec que es va estrenar l'any passat, i bé, a mi m'agrada molt. Aquesta sí que l'he vist.
Anava a dir les 25.
Les 25 no les he vist. Perquè hi ha algunes que són molt, molt antigues.
Home, és que si algú se les ha vist totes, ojo, eh? Molt no, fan no. Has de ser. 25 pel·lícules, mare de Déu.
Algú deu haver-hi, eh?
Ja. La primera saps de quin any?
Hòstia, doncs no.
No, eh?
1900 i pico.
Vaig a buscar-ho així en un moment.
Anem a buscar-ho. Mentrestant, una altra saga superllarga és la de Star Wars. Has vist alguna?
No, no m'agrada.
Vale, a mi tampoc.
Però la recomanes, però sí. Molt bé.
És més com a dada curiosa, no?, que és una saga superllarga i amb molts spin-off. I el que sí que he vist que ha guanyat molt d'èxit i tot ha sigut la sèrie que està a Disney Plus, Mandalorian.
Vale,
et sona?
Sí.
Pues veu que té molt d'èxit aquesta. Tampoc sé dir-te molt bé de què va, a mi m'han recomanat gent que és molt fan i gent que realment aprecia com el cinema i tot això. I pues, jo la recomano també.
És d'aquestes que estan bé, no?, que a vegades
sí.
Fan com sèries de pel·lícules i dius...
Flojea.
Sí.
Pues aquesta està al nivell.
Està acceptada.
Exacte.
Si la gent friki la recomana és que està bé. El primer James Bond es va estrenar el 1962.
Pues quan té 60... Sí, 60 anys d'història.
61.
61. D'aquí 4 dies...
Jubilat.
62 anys d'història.
Sí. Anava a dir jubilat ja.
Jubilat, no, però aquest deu haver sigut...
Sí, ja.
Crec que n'hi ha hagut 4 James Bond.
Ja deu estar més que jubilat.
Doncs, bueno, una altra saga llarga, llarguíssima, que continua fins als dies d'avui, també és el Marvel, en parlàvem l'altre dia, no t'agrada, tu tampoc.
Aquesta no és que no m'agradi del tot, perquè he vist alguna cosa i...
No t'atrau.
No m'atrau.
No et capta la teva atenció.
No em ve de gust posar-me-la, però si m'obligues a mirar-me-la, segurament m'agradarà.
Sí.
Però...
A mi m'agrada molt el tema superherois i superheroïnes. I aquesta pues, és que dura tant. Però és veritat que hi ha hagut com una saga, que és la d'Infinity Saga, que és la el que es va fer amb Iron Man, Capitán América i tots aquests, que aquesta sí que va estar molt guai. I ara ha començat una altra nova saga, que aquests ja no estan perquè es van morir.
Ai, pobres.
I la Viuda Negra, saps qui és?
Em sona. Doncs
pues es va morir també, que són com els
tots morts. Au, spoiler.
Els Vengadores originals, diguem-ne.
Vale.
I ha caigut molt, bueno, molt tampoc, però bastant al nivell d'aquestes pel·lícules. Igualment, jo la recomano, me'n segueixo veient. Han fet sèries que no són gens bones comparades amb algunes pel·lícules, però per seguir el fil de la saga pues, ho has de veure tot i jo pues, soc friqui i m'ho miro. M'agradi o no m'agradi, m'ho miro.
I d'aquesta saga passa que hi ha com romances entre superherois i llavors hi ha el fill que també és superheroi i fan...
Vale, ara ja... Ara em van promocionar una pel·lícula en una event, diguem-ne, que hi havia uns Young Avengers, que són com uns joves vengadores.
Vale.
Són fills de... O com... Com a fillat, com fillols. Saps aquests que... Tu ets el meu padrí, pues, tu m'ensenyes i... Pues, tal. Doncs això. I pues, es faran com un grup de joves venjadors. Es diu així en català, venjadors.
Sí.
I pues, lluitaran contra el mal.
M'encanta. Bé, i aquestes de Marvel és allò que estan com relacionades.
Sí, entre... és que estan totes... interconnectades entre elles, vull dir, però pots entendre molt bé, has de ser molt fan per entendre-ho tot. Si no, hi ha alguna cosa que et perds, dius, això què és?
Clar, t'has de mirar la primera, o sigui, has d'anar com una mica per ordre.
I a més, a Disney Plus t'ho pengen de manera cronològicament ordenada.
Ah, molt bé.
Sí, sèries, spin-off, tot. Les pel·lícules, absolutament totes.
I com ho busques, això? Marvel? I ja t'ho posa
no, per ordre? No, mira, tu obres a Disney Plus, posa la teva compte. Llavors hi ha com té Pixar, Marvel,
sí,
no sé què, no sé quantos, no? Doncs tu cliques Marvel, baixes una mica i diu Orden cronológico. I llavors tu poses les primeres.
Ah, molt
bé. Si Hulk, si no sé què... Bueno, està bé.
Si algun dia m'il·lumino i les començo a veure... Quina és la primera?
La primera de totes diria que era el... Una del Capitán América, el primer Vengador.
Vale.
Que a més és com molt antiga perquè és durant la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial... Per això va com per ordre cronològic.
Ah, doncs potser m'agrada, eh?
Aquesta, la Capitana Amèrica, està bé. És entretinguda.
Li donaré una oportunitat.
Hi ha algunes que són avorridetes. Jo em recomano de Marvel, una de les últimes que entré, que va ser, crec, el maig de l'any passat, Doctor Strange, saps qui és?
Mm-hmm.
Pues
em sonen els noms,
vale,
però no sé.
En el multiverso de la locura. Perquè la meva personatge preferida és la Wanda Maximoff, que és la Bruja Escarlata.
Vale.
I jo soc molt fan d'ella i tot el que fa m'agrada. Elizabeth Olsen.
Ai, és que ara t'imagines que de cop em faig fan de Marvel? Així, bueno, pam.
Doncs ja m'explicaràs, a veure què tal.
Jo vindré... Ja me les he vist totes. Que són? Quantes?
No sabria dir-te, perquè entre sèries i...
Yeah.
I hi han curts i hi han pel·lícules que són 3 hores i mitja cada un, saps? Sí. Les dues últimes de la saga són molt llargues i... Abans vaig al cinema un any una i un altre any la continuació.
Vale.
Però és com que la gent estava boja entre aquest entremig.
Wakanda també és d'això?
Wakanda és això. Vale. Wakanda Black Panther crec que va entrar el 2017 i Wakanda Forever que va ser el novembre de l'any passat. La vaig anar a veure al cinema ja.
Aquestes em creen curiositat. Llavors, en plan, com que sé que està com molt relacionat, dic, no me la miraré perquè no l'entendré. I...
Hi ha algunes que van com... Són una mica a part del món de Marvel. Uh-huh. I després al final és com que veus algú que està també allà, que llavors és com el fil conductor de... El fil que connecta entre una pel·lícula i l'altra. Però, bueno, hi ha algunes que les pots veure sense saber de què va.
Bueno,
com Spider-Man, per exemple.
Miraré... Spider-Man crec que l'he vist.
La tercera sí que està connectada. La tercera sí que està molt connectada amb...
La tercera és la que és el negre? L'Spider-Man negre?
No. Jo t'estic parlant de l'Spider-Man nou. Ja han fet com 3 versions de Spider-Man, també.
Quantes Spider-Mans n'hi ha?
Hi ha 3 de la primera... De primer Spider-Man,
vale.
2 de la segona,
mare meva.
I 3 de la tercera.
O sigui, 8 Spider-Mans.
Sí, 8 Spider-Mans.
Si miro la sèrie de la saga Marvel, m'hauré de tragar 8 Spider-Mans. M'ha d'agradar molt, eh?
És que Spider-Man és una mica... És a part, és una bona part, Spider-Man. Uh-huh. És el... És Sony.
És el Berlín de la Casa de Papel,
sí,
no?
Sí, 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 exacte. Promocionant.
Vale,
bueno, seguim.
Més sagues.
Em vas dir que t'agradava molt Harry Potter.
Sí.
Harry Potter. Doncs aquesta, clar, té 8 pel·lícules.
8, eh?
7 pel·lícules, sí, dues clar. Parts de l'última. O sigui, són sí. La vuitena i la setena són pel·lícula número 7, part 1 i part 2.
Uh-huh.
I a mi m'han agradat molt.
La 7 i la 8 o totes?
Totes, sobretot la 8. La 8 em va agradar moltíssim, eh?
Ai, la 8 és tan trista, però...
Sí, però m'agrada com... com derrotar el dolent.
Espai.
Sí.
No, a mi m'agraden molt, però saps que no m'havia com plantejat que fossin 8 pel·lícules? Perquè ja. Com que m'agraden tant i me les vaig mirant...
No, totes de cop.
No, totes de cop no ho he fet mai.
Pues ha wish, ser un... make wish aquell...
Ha de ser un dia molt llarg, per mirar-les totes de cop. Sí. Pel binge-washing.
A binge-washing. Has de tenir Covid per mirar-te tot de cop i estar confinat a casa teva.
No, pel Covid vaig mirar El Senyor dels Anells.
Ai, és que no ho he vist mai.
És que necessites un Covid per mirar-les.
Necessito també i HBO. Ostres, no paren de sortir coses a Twitter, X, que donen, regalen contes a HBO.
Ah,
Max,
sí?
T'ho juro. Diu, aquí tenéis 1.500 contes, em surt.
De sortejos i
sí,
això.
No, però pengen fotos de les 1.500 contes i les seves contrasenyes. Tu entres i...
A veure si...
Ja, per això no vull fer-ho. No m'atreveixo. Però t'ho juro, llegeixo els comentaris i diu, no m'hi sirve esta, no m'hi sirve l'altra. Però tienes que ir ràpid, no sé què, que comenten els altres.
Ai.
Perquè hi ha molta gent que està loca.
Clar, perquè entenc que llavors entres, canvies la contrasenya i ja...
Ningú te la canvia. Mm. Però bueno. Una altra és aquesta, Senyor dels Anells, també te la tenia apuntada. Res, una trilogia aquesta, però...
Sí, no? Però són tan llargues que compten com a...
Com a 8. Com a Harry Potter.
Sí. I hi ha les del Hobbit, també.
La del Hobbit. La sèrie l'has vist?
No. Ah, sí. Sí, l'he vist.
Que
sí.
És com la... Bueno.
Que era de l'any passat, no?
Sí.
De HBO...
Sí, però no l'he vist. No t'ho puc comentar gaire.
Nee.
M'ho recomanes?
Nee.
M'han dit que el primer i segon capítol estan molt bé. La resta, fluixegen.
Sí, sí. Sí, comences... Jo crec que també com que comences amb les expectatives
altes.
Molt altes, vas veient que... Uf, no, no acaba de...
No acaba d'enganxar-te.
En canvi, amb La Casa del Dragón, de...
Sí, de Juego de Tronos.
Et manté tota l'estona. Llavors comences amb les expectatives altes, però estàs allà. I aquest fa plof.
A mi m'agrada molt les sèries que mantenen la intriga, eh? Tipo, passa alguna cosa als dos últims minuts del capítol. Llavors, com, m'he de mirar l'altre capítol.
Clar.
I això sí, però si acaba com, diguéssim, la trama del primer d'un capítol i comença un altre al segon, saps? O no t'enganxa una trama amb l'altra perquè no passa res més, és com...
O sigui, el problema, jo crec, d'aquesta sèrie del Senyor dels Anells és que la intriga dura massa. O sigui, del primer capítol al segon, tu tens com ja la història creada, però fins l'últim capítol...
La llarga en tant que t'avorreix,
al final. Exacte, dius, ostres, ja...
Em poso l'últim i jo sé, ja m'entero. Hi ha gent que es posa l'últim capítol al principi, eh?
Per saber-ho, ja, sí. Feina feta, ja
sí.
Ho tinc tot.
Exacte.
Ai, però això... No.
Mal llavors, fet. És per comentar-ho amb la gent. Després, ai, sí, jo ja l'he vist tot, no sé
ja
què.
Ja l'he vist, sí, acaba,
ja sé qui mata
acaba
qui.
Així, pam.
Exacte. Fast and Furious, has vist alguna?
No.
Aquesta m'ha entrat la desena pel·lícula i és que, bueno, és bàsicament cotxes, persecució i acció.
Déu-n'hi-do, també.
Sí, un cosí és molt fan de Fast and Furious i està bastant enganxadet al tema. Jo he vist aquesta última i m'ha agradat molt. I vaig veure la primera. Fa uns mesos vaig veure la primera, perquè es va morir un actor, no sé què, amb una escena d'acció es va morir.
Pel Salseo, vols veure.
Exacte, una miqueta. Qui es va morir? Es va morir de veritat, eh?
Ah, sí?
Sí, en una escena d'acció.
El...
Era un dels protagonistes.
Carai.
Sí.
Quin mal rotllo.
Ja, i llavors és com que pels actors és com dur gravar una altra pel·lícula i una altra. Crec que es va morir més a la sisena o a la setena.
I el protagonista també es va morir amb un accident...
De cotxe?
A la cinquena o així.
Sí, clar. No sé com es deia ara.
Paul Walker.
Ah, Paul Walker, és veritat.
Sí, crec que es deia així.
I el... Hi ha un on sou coprotagonista. Sempre el recorda.
Ah, sí?
A les seves entrevistes i tot, sí, sempre.
Ai, quin trauma, eh?
Sí. Es veu que vam fer molt bones amigues.
Bueno, ja, per fer tantes pel·lícules sí. Ja n'has de fer, perquè si no...
Exacte. I, bueno, aquesta ja està, més o menys seria allò de les pel·lícules. Després hi ha sèries, per exemple, La que s'avecina.
Uh-huh.
Té 14 temporades.
Sí.
Tu has vist alguna temporada, algun capítol?
Totes.
Ah, vale. Les últimes també estan a Amazon?
També.
Ah, i a mi em falta tres capítols per acabar-la.
Si no n'han tret algun... És que no sé quin dia surt, no tinc pillat...
Els divendres, però ja han acabat.
Ah,
són 8 capítols aquesta temporada. Abans feien 13.
Se'm passa crec. Molt ràpid, això.
Sí, i a més, duren bastant, eh? Són durarés una hora i 20 o així, crec que dura cada capítol. Però bé, no està molt bé, et segueix com... Recordant quan ho veies a la tele, no? Així, quan ets més jove, tal... I és que són 14 temporades, són moltes.
Guai, han canviat moltíssim.
Ja, la Maite
sí.
Està superenvellida, eh?
Està envellida, però Creus que la Maite ja sortia Aquí no hay quien viva.
Ja. Que Aquí no hay quien viva, jo crec que la gent es pensa que té moltes temporades, només té 5 temporades.
Home, Déu-n'hi-do, també.
Sí, són Déu-n'hi-do, però comparada amb altres sèries...
Ja.
Sí, és com, sí, que sí. Sembla molt llarga, perquè la gent com la recorda com... La té molt present encara, la gent.
Que la posen molt.
Sí. I només té 5, i la Maite sí sortia... Crec que era la Bea, es deia Bea?
No me'n recordo. Però sí, hi ha molts actors que des d'Aquí no hi ha qui en viva. I la Maite és com que, més o menys, sempre ha anat tenint la mateixa cara.
Sí, encara una mica s'ha arrugat.
S'ha arrugat una mica, sí, però flipo. O sigui, sí, què sí, deu sí. tenir? 60 crec, anys, quasi?
Jo crec que els 57 o així, 50, eh?
Sí, o sigui, que encara es conserva prou
sí,
bé.
Sí. I l'Amador també l'ha fet molt canviat.
Ai, sí.
Però bueno, una altra sèrie super llarga que ara ha acabat aquest any, és Cuéntame cómo pasó.
Aquesta no l'he vist aquesta,
jo tampoc l'he vist mai. Vaig veure l'últim capítol i bueno, és com... Realment és un bon tancament de sèrie. Porten 22, 23 temporades.
Vas veure l'últim sense saber res de...
Perquè és que és com que van vivint any rere any, jo què sé. Va haver un atemptat a l'Hipercor, a Madrid. Mm. Doncs és com que un any d'aquella sèrie és com fan, passa això. Saps? Bueno, és com que van passant coses del que passa realment. No, és a dir, que és tot en passat. Jo què sé, potser acaben el 2012, saps? I la sèrie, tot és en passat. I més crec que l'any passat vam fer una temporada en el futur, que és el nostre present. És una cosa rara, eh? És un plot twist. Parlant del Covid.
Vale.
I llavors ara han tornat al passat.
Mare meva.
Sí. I ara ja han acabat. Ja s'ha mort la senyora gran.
Vale.
I, bueno, ha durat 23 temporades. Vull dir, és una de les sèries més llargues del món, diria jo. I, bueno, ja està, i coses així. Llavors vaig a mirar. Tinc coses aquí. Ahir vaig veure una pel·lícula, perquè m'ha sortit una conta al TikTok, que és tan bona, nominant els Oscars, no sé què. No, la vaig mirar, vaig dir, quina cosa més rara. Que els Oscars nominen coses rares, també,
yeah,
saps?
Sí.
Però, jo, m'esperava una altra cosa. Es diu Saltburn. Està a Amazon. Segurament et surt a Recomendados, allà dalt, al pantallón aquell d'allà dalt.
Vaig apuntar-me-la.
Tampoc te la recomano gaire, eh?
Ah, doncs no, no me l'apunto.
És rara de collons.
Jo vaig mirar l'altre dia...
2 hores mirant-la i no entenia res. Uf. Saps aquestes pel·lícules que són com cinema d'autor, de no sé què, així, com alternatives, que dius, és que no ho pillo.
Com el Carràs.
Sí, és que no ho pilles.
No, jo el Carràs no la vaig acabar.
L'Acadèmia ha nominat a l'Òscar aquesta... És com, bueno... L'Acadèmia, bueno, qui és? Qui són l'Acadèmia?
Qui són els experts? És que... Aquella del DiCaprio.
Sí.
El Renacido.
El Renacido.
Vaya tostón.
És que aquestes pel·lícules em fan molta mandra.
És que no passa res. És que... No passa res.
Un Titanic, bueno, un Titanic. Ha nominat a Barbie, per exemple, també.
Bueno.
És com, bueno...
Sí.
Pel·lícules de pelotazo, no?, aquest any.
Sí.
Però aquesta...
Jo vaig veure l'altre dia Nowhere, de l'Anna Castillo.
Sí. Ai, no l'he vist jo. És bona?
Està molt bé.
És que la tenia a mi lista i la vaig treure perquè vaig dir, quina mandra em fa.
No, està molt bé, està molt bé. No t'esperis molt,
vale.
Però està bé.
És que a mi l'Anna Castillo m'agrada molt.
A mi
eh?
També.
Des que estava al CCP3, sí. Al Super 3.
Sí. S'ha de veure. O sigui, no és un pel·liculon que diguis, uah, m'ha encantat. Està bé.
És entretinguda.
Sí.
Sí, com la majoria de Netflix, eh?
I diferent.
Sí, perquè està allà al mig del mar, no?
Sí.
Està embarassada.
És curiosa.
Té cobertura.
Exacte.
A menjar peix cru. Això sí que ho he vist tot en imatges.
Escolta, em trobo a faltar una saga... que m'ha fet molt de mal que no tinguis a la llista, eh? Anatomia de Grey.
Ai, bueno, estàvem parlant primer de pel·lícules i ara anàvem a les sèries.
Ah,
bueno,
vale.
No la tenia apuntada. Però és que no m'he vist cap. Tinc una companya de feina que està enganxadíssima a Anatomia de Grey, m'ha dit.
L'he vist tota.
Perquè és com trama rere trama.
Sí, l'has de veure.
És que jo crec que si m'hi poso a veure, no podré sortir.
No, és que no pots sortir, no pots. Estàs allà...
És que em fa por i tot entrar.
Sembla que també són 14 o 17 temporades.
No, sí.
És una borrada. I l'han parat ara i s'ha allargat una mica l'estrena per tota la vaga aquesta de...
Dels actors, dels guionistes i...
Estic orfa.
Estic esperant.
O sigui, tinc un buit a dins meu per no poder mirar nous capítols d'Anatomia de Grey. Si t'agafa ara un atac de cor, et puc parar.
és veritat que al TikTok em surten moltes escenes d'Anatomia de Grey.
Sí.
Així, però que són com totes tan diferents i com... tan rares, no? Però tan reals també alhora.
I no et cansa, eh?
No.
Perquè és... O sigui...
Al final, me les miro totes,
hospital,
a les escenes.
La història és la mateixa. Sí que els pacients poden tenir 30.000 coses, però no et cansa.
Parlant de sèries d'hospital, Ceres Vermelles és molt maca, també.
També.
Jo la recomano moltíssim. Plores, òbviament plores. Sí. I l'altre dia vaig veure, fa uns anys, amb ma mare, una sèrie que es deia Madres.
Vale.
Amor i vida, o alguna cosa així, era com d'Amazon Prime, també.
Sí, l'he vist, però
com Telecinco, també, connectat, bueno, no sé. I és maca. No, la quarta temporada és raríssima, no, vull dir, no, no té res a veure amb les altres tres. Però surt la Belén Cuesta. Ai, Belén Rueda, Belén Rueda.
Ara això de les Belén,
sí,
eh?
La Belén Esteban. També ha fet una sèrie a Netflix.
Oh, boníssima, l'has vist?
Ho comentarem demà. Vale. Ai, demà, demà no. El dia 2.
El dia 2,
sí. El dia 2, el primer programa de l'any, parlarem de telerealitat.
Oh, és que és tan bona aquella sèrie.
Sí, sí,
no,
sí,
no,
sí.
No puc dir res.
No.
Vale, doncs alguna cosa més abans de marxar?
Sí, vull recomanar una última pel·lícula que es diu La Societat en la Nieve. Surt el 4 de gener a Netflix i és de José Antonio Bayona, o Juan Antonio Bayona, J.A. Bayona. Vale?
L'he canviat el nom.
És el director que va fer Un monstruo viene a verme.
Vale.
I va, t'ho explico així molt ràpid. Saps l'accident que va haver-hi als Alps? Aquest dels avió, de l'avió, que van haver-se a menjar entre ells,
sí,
i tot?
Sí, sí.
Pues, bàsicament d'això.
Vale.
I té molt bona pinta. Jo crec que potser nominada als Goya, no...
Vols que marxem amb el tràiler aquest?
Vinga, marxem amb el tràiler.
Perfecte.
A veure què tal.
És l'última recomanació, sí, de l'any,
eh?
Ha de ser molt bona.
I molt bon any a tots, que ja aprofito per dir-ho.
Bon any, Jaume, també. Moltes gràcies i ens veiem l'any que ve.
Ai, sí, el dia 2 ja.
Adéu, adéu.
Adéu.
Sabemos dónde estamos.
Mírame los ojos. Mírame los ojos.
El avión no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¿Dónde llegar hasta arriba?
Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.